Bon dia, passen 8 minuts de la 1 del migdia. Avui comencem aquesta hora del vermut una miqueta tard perquè hi ha hagut petits problemes tècnics. És allò de que la informàtica ja les té aquestes coses. Quan va bé, tot molt bé, però a la que et falla, doncs has de córrer una miqueta per tal de veure com pots solucionar i intentar entendre't amb l'ordinador. A tothom crec que més o menys ha tingut alguna...
Ai, no m'ho diguis, no diguis a mi això, que en tinc moltes d'històries.
Bueno, no. Diuen que són màquines lògiques, jo a vegades penso que són màquines tossudes. Però bueno, estem a l'hora del vermut, a la sintonia del 107.6 de la freqüència modulada, aquesta tertúlia que espera comptar doncs, també amb la vostra participació mitjançant els nostres telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. Avui, canviant una mica la dinàmica que portàvem les darreres setmanes, no començarem parlant de la situació política catalana, potser si tenim alguna estoneta ho comentarem, però entenc que l'acte del passat dijous, l'acte de signatura de la Carta del Paisatge, té prou profunditat i té prou conseqüències com perquè comencem aquesta hora del vermut d'avui parlant d'aquesta Carta del Paisatge. Per això aquí a l'estudi de Ràdio Falset tenim la Rosa Gairal.
Bon dia, bon dia.
Perillà, bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Miquel Jardí, bon dia.
Hola, bon dia.
I el Ramon Aleu.
Bon dia.
Senyors, senyora, ja tenim Carta del Paisatge. Ha costat una miqueta, uns 8 anys aproximadament.
Anava a dir, uns quants anys, no una miqueta, uns quants anys.
Hi ha algun
anys.
Canvi pel mig? Que si cas ja aprofundirem. Què els
sembla? No, explica'l aquest canvi.
L'explico.
Perquè...
Fa 8 anys, les primeres, quan es va fer públic, es volia elaborar la Carta del Paisatge del Priorat, que... fins i tot també m'han recordat que havia de ser una de les pioneres, ara ja és la tercera o la quarta que hi ha en tot Catalunya. Es parlava de que hi havia una part descriptiva, que aquesta no ha variat al llarg del temps, i la segona part, una cosa era el que hi ha i l'altra és el que volem que hi hagi. Doncs als inicis es parlava d'una part normativa per tothom igual. O sigui, podem fer això i no podem fer això. Tots no podem fer això. Què ha passat? Doncs que degut a l'aparició, entre altres coses, de la Llei del Paisatge del 2005 per tal d'adequar-ho i altres retards, també en la recerca de consens aquí al territori, aquesta part normativa, repeteixo, igual per a tots, s'ha acabat convertint, o al final el que es va signar dijous són compromisos. Els ajuntaments, entitats i fins i tot particulars han establert compromisos en l'evolució del paisatge. Per això el que era el començament, o el que es deia que havia de ser el començament, el que es va acabar firmant dijous, és substancialment diferent. La segona part, la primera, ha estat tota igual.
S'ha canviat la norma per un compromís.
Sí, i la majoria d'ajuntaments de la comarca, només 3 o 4 no han signat compromisos, hi ha les denominacions d'origen que també han posat sobre paper què volen fer o què pensen fer o cap on volen que vagi el paisatge i mantingui doncs el sentit identitari i també econòmic, que és també una qüestió important. Ha arribat tard, ha valgut la pena l'espera? Com ho veure i com ho veure?
Ha valgut la pena, penso jo, l'espera. El problema més gros que té, trobo jo, la Carta del Paisatge és que la gent, els prioratins i prioratines, no se la creuen gaire. I això és el que...
En quin sentit no se'ls creuen gaire?
En tot, perquè mateix aquest canvi que ha dit ell ara de normes, la gent no vol normes. La gent, si veu un paisatge que el camí que ell ha de passar per aquí o ha de passar per allà, entens?
Sí.
Vull dir, doncs és el compromís, doncs el compromís ja sembla que no et motivi tant i que no sigui la norma, que hauria de ser bastant semblant, però bueno. I aleshores doncs, jo trobo que hi ha poca convicció, no? del paisatge que tenim. Potser en tenim més els que no som nascuts al Priorat que no pas la gent que és nascuda al Priorat. Perquè a vegades si fas comentaris amb els nascuts al Priorat diuen, ah, això de la carta, bueno, això no vol dir res. I treuen importància.
Home, doncs d'importància en té.
Jo crec que en té molta, que en té molta.
Perdó.
Sí, no, Ramon, endavant.
No, espera. Deies que hi havia hagut alguns ajuntaments que no havien signat molts?
No, 3 o 4.
No,
dels 23.
O sigui, sí, majoritàriament els ajuntaments s'han adherit.
Sí, sí.
I aquests 3 o 4 no eren els motius perquè no signar-ho? Perquè sou una mica ja...
No ho han signat, han dit manifestament que no ho volien signar, no, o senzillament no
simplement
han vingut?
Quan se'ls ha convidat a establir els ajuntaments, el que es feia era demanar que posessin sobre paper a què es comprometien, passar-ho per ple, o sigui que hi hagués un acord de ple del consistori, i després doncs incloure-ho.
Home, Rosa, és un compromís que déu-n'hi-do. Sí. Potser no és tot lo desitjable, però si els ajuntaments ho han passat per ple i ho han tirat endavant la majoria...
Hi ha hagut com a tres temps, com si diguéssim. Hi ha hagut un temps en què hi va haver uns ajuntaments que van ser ràpids, no? De seguida convençuts. Hi ha hagut uns ajuntaments doncs, que ha costat i que ara últimament doncs, s'han mullat, com si diguéssim, i llavors han quedat aquests, que em sembla que són tres o quatre com a molts.
Adolf, Miquel.
A mi vaig participar-hi a l'època que vaig estar al Consell i tot i participar-hi he de reconèixer que mai vaig acabar d'entendre ben bé el propòsit, no, de la Carta del Paisatge, o sigui, perquè a grans trets doncs, veus que ha de ser una cosa bona, una qüestió de consens de la comarca i tot això, doncs, allí on hi ha el consens doncs, sembla que hi hagi la raó, no, també, i la raó d'existir. Sí, el punt mig. No? Però llavors, o sigui, també veig que pel que vaig veure jo era un document que era doncs, un gran estudi, una gran diagnosi del que és la comarca, que també ens convenia per saber-ho i per saber on estem. I paral·lelament amb això també sempre he percebut que aquesta comarca mai hem sabut ben bé què volíem, no? O sigui, cap a on volíem anar, perquè semblava que doncs, tots ho volguéssim tot. No? La qüestió de ser una comarca deprimida... ens feia reivindicar doncs, indústria cap aquí, o turisme cap aquí, saps? Que portar tot el que tingués una connotació de progrés, doncs, a portar-ho cap aquí. I a mi m'agradarà doncs, que realment si hi ha aquest consens doncs, que es pugui tirar endavant i que pugui, no perquè s'hagi aprovat, doncs mira, doncs, que molts cops passa amb això, no? Que coses que no són normatives doncs, queden al calaix. No? Però també m'agradaria que no fos un document que ens lligués de mans en un moment donat, no? O sigui, està bé que ens pugui servir per a realment, d'una vegada per totes, sapiguem cap a on podem anar i cap a on volem anar.
Què volem.
I que tirem cap a aquest sentit, no? O sigui, que el que diu de marcar els objectius, doncs una concreta això, no? Aquesta dificultat que hem tingut sempre en aquesta comarca de no saber el que volem i de voler-ho tot. I llavors els compromisos, doncs bueno, compromisos sempre... comprometre't a algo vol dir no poder fer l'altre, no? I llavors, bueno, si no en conec ben bé el contingut d'aquests compromisos, però me penso que també són no són una no tenen un gran nivell de concreció,
depèn, hi ha entitats que sí que han dit molt clar faré això, accions molt concretes, i altres que no. S'estructura una mica en 13 compromisos estructurants, que són una mica les línies mestres de hem d'anar cap aquí i entre aquestes línies és quan hi ha aquestes accions concretes de cada municipi o de cada celler o de cada entitat. PIMEC també ha firmat la Carta del Paisatge. Va per aquí.
De totes maneres, també veig que o sigui, pot prestar-se a confusió normativa, en tant que hi ha una gran... un gran ventall ja, no? De normes i de declaracions, i els PAMs, i els POSC, ja, o sigui, dins de l'administració local i del govern, o sigui, hi ha els plans d'actuació, i bueno, doncs, si la Carta del Paisatge serveix com a referència a l'hora d'elaborar altres normes, doncs, per a que pot marcar límits que no es puguin trepitjar, doncs benvinguda sigui.
A mi em sembla recordar que amb una reunió a l'Artesana va vindre, probablement quan encara vosaltres éreu al Consell, algú dels que estava redactant la Carta de Paisatge, i va fer una explicació, va fer una reflexió que jo me va copsar molt. Li va dir, el paisatge no és una cosa quieta, l'home l'ha canviat en el temps, i bueno, jo me'n vaig recordar, clar, a Margalef hi ha uns marges de pedra, sí, espectaculars.
una meravella, sí.
Clar, allò ho va fer l'home, és a dir, allò no hi és, i ara ho voldríem conservar, i em sembla bé, és a dir, i la reflexió que feia és que la interacció de l'home amb la natura i amb les necessitats econòmiques ha fet que el paisatge n'és variant i que per tant tampoc hem d'estar tancats a totes les variacions, però que si considerem que una cosa val la pena no modificar-la, que ho diem. I va ser una reflexió que a mi me vaig sentir molt identificat, en el sentit de dir, home, és veritat, és a dir, tenim un paisatge que no és el natural, sinó que l'han modificat molt, però l'han modificat, i aquest que hem modificat és el que voldríem no modificar massa més.
És el paisatge agrari que s'assenyala en el moment de fer el projecte de la candidatura, que el paisatge del Priorat sigui considerat patrimoni de la humanitat. És paisatge agrari mediterrani. Sí.
No, i dintre de la mateixa carta igual hi ha 21 més, si no recordo malament, no? Potser més microzones que no pas pobles,
sí,
i a la comarca.
Està tot molt...
possible, sí.
Sí. A la part descriptiva. Està, sí, sí.
Clar, hi ha una zona, per exemple, no, la majoria de vinyes del Priorat són en pendent, la majoria dels bancals d'oliver de la zona de Cabassers, la Bisbal i Marlef són en pla. És a dir, són absolutament diferents, però és així.
Bueno, parlem d'un paisatge i la realitat és que hi ha més d'un paisatge, sí, sí, en la, bueno, la mateixa
el
comarca.
El conjunt forma el paisatge del Priorat, però no és uniforme. Abans suposo que és això el que volies dir.
No, ell ha parlat de la pedra seca aquesta que, sí, hi ha, sí, de la carretereta que va de dalt a la carretera fins a la Torre de Fontovella, per exemple, que és estreta, però a cada costat hi ha les parets que són de pedra seca. N'hi ha de més altes, de més baixes, però són precioses. I aquí també hi ha un bon rotllo muntat, perquè hi volen fotre una carretera de 9 metres, que ja em diràs tu perquè es necessita, perquè aquí passen molts cotxes, i tu sí que amb tots els cotxes n'hi deuen passar 30, 40 durant el dia.
Bueno, tot això també... Lo de la carta del paisatge, tot això també ha sigut degut a que fa molts anys que s'ha demanat que Priorat vinguessin indústries, les indústries no han vingut molt minces, i llavors, clar, sempre ha sigut una zona agrícola, una zona que s'ha conservat molt bé, una zona verge, i la conseqüència d'això és que, el que deia el Ramon, hi ha zones de marge de pedra seca, com pot ser el Coll de l'Audalda fins a la Torre de Fontovella, pot ser la zona de la Bisbal, la zona de Vilella és magnífica, en marges, i clar, tot això s'ha conservat perquè, com que la indústria malauradament no ha fet pujar l'economia, l'economia ha crescut a la indústria que ja teníem, que ha crescut, que ha sigut el vi. I també la influència del vi ha sigut molt important de cara a la Carta del Paisatge, perquè molts promotors de la Carta del Paisatge són gent vinculada al vi. I bueno, ja que no han vingut i tenim això, doncs el que tenim aprofitem-ho. I la Carta del Paisatge per a mi és una cosa molt, molt important. I a més va molt lligada amb la pretensió que tenim de que siguem un patrimoni mundial, no?, de la humanitat.
Arriba...
Algú, perdó, no, algun no patrimoni de la humanitat hi ha que diu, sí, això és patrimoni de la humanitat,
sí, també, també,
perquè
també,
sí, jo em vaig trobar a Helsinki les defenses exteriors, que són de 1920 o així, no tenien 100 anys quan les van visitar, i tu les mires i dius, però si això és no res, pues, al seu moment van ser declarades patrimoni de la humanitat, i aquí hi ha molta més actuació de la humanitat, si tu vols, menys organitzada, però...
Jo, si em permets, no, tampoc no és que estigui molt convençut, no? Però ja per engegar una mica de debat, no? Perquè us parleu de la conservació, del que havia sigut, i jo penso que la peculiaritat de la comarca del Priorat, en molts punts, és precisament ve de l'abandonament, no? O sigui, de l'abandonament d'un moment donat. Perquè,
però si s'ha conservat verge.
No, verge no, o sigui, no s'ha conservat tal qual ha estat, perquè vas per molts boscos,
sí, clar,
i als boscos hi veus marge de pedra.
Molts,
i dius, clar, dius, això algun dia no va ser aquest bosc tan bonic que ens agrada. I potser és la peculiaritat que tenim aquí en aquesta comarca, que en molts llocs no hi és, perquè te'n vas cap dalt, doncs, a Garrotxes i Ripollès, o sigui, que és preciós, però que és molt diferent, però veus que allí tot tot té un sentit, tot té una raó de ser de, i aquí,
perquè,
pues,
vols dir perquè no ha intervingut la mà de l'home?
No, o perquè hi va intervindre i es va deixar.
I realment no pues, aquest abandonament que va haver en un moment donat és el que ha donat en certa manera aquesta peculiaritat amb aquesta comarca. Si no, podríem ser una comarca més doncs, rural i bonica i encantadora, però que no tingués...
No hi quedessin les restes aquestes.
No tingués aquesta singularitat. No?
Sí. Però home, clar, és que... Perdó.
No, és igual. No, coses tapades per esbargers, per exemple, i que, però n'hi ha una barbaritat, una barbaritat. No, però... Per exemple, com aquesta taula, un aburador de pedra, però tot una pedra, tota buida de dins, que és un aburador, i estava completament tapada amb esbargers, amb herbes, i perquè el meu avi em va explicar que una vegada per aquí baixaven les vaques i venien a aburar aquí, perquè no ho busquem, i es va anar aixecant i va sortir. Vull dir, coses així, penso que li deuen haver la tira.
Aquí Falset, el poblat ibèric que tenim aquí al costat de les Torres, que és un poblat ibèric preciós que quasi bé no el coneix ningú, n'hi ha una pedra d'aquesta, que no sé, les tonelades seu pesat, i està totalment picada a mà, buida, i té les regateres fetes per plenar-se de l'aigua de la pluja.
Però igual, però això és el mateix. Tu,
està tota plena doncs, de terra i de pedres i d'herbes.
No, però ara allò, tenim neta,
si se limpiés...
Ara ho tenim net i escolta, és preciós, és que impressió, dius com ho podien fer això aquesta gent. Hi ha la regatera també, que l'aigua baixava de dalt a la carretera, vull dir.
I el que ajudant molt també a conèixer tot els tipus aquests de pedra seca també són les limpieses que s'han fet, per exemple, al Creuetes a la Vilella, que hi ha el poblat de pedra seca, o també els camins rurals que s'han obert bastants de nous, com Falset de Gratallops i ara també la serra de Tivissa n'han obert 4 o 5 de nous, que antigament ja existien, i clar, això és el que ajuda doncs, a veure realment el que tenim.
Sí, sí.
I doncs és quan dius, és que la carta del paisatge realment la necessitem.
Mm-hmm. No, jo el que volia dir és que no fa massa anys, és a dir, 50, 60, 70 anys, que hi havia una acció important de l'home dintre de lo que avui considerem bosc. És a dir, si anava a tallar llenya, si anava a fer carboneres, els feixos que es feien per als forns de pa...
I passaven als ramats.
I passaven als ramats, és a dir, hi havia una actuació important de l'home. Això va fer... Això és el que em van explicar a mi quan estudiava enginyer agrònom, que aquí hi hagués tants pins... perquè aquí no n'hi havia, aquí era fonamentalment alzines i roures, alzines sobretot, però el pi donava molta més fusta i com que l'home volia fusta, va posar pins i s'hi han quedat i fins a cert punt han dificultat la vida de les alzines, que era el que hi havia aquí, però clar, mentre l'home hi era i anava tallant, pues, però ara...
S'ha convertit en una espècie invasora.
El pi es va plantar perquè era d'una rapidesa extraordinària
de creixement
comparat amb l'alzina.
Exacte. Doncs, pues, bueno, avui no hi ha, l'home ja no hi va i el pi és una bomba incendiària dintre dels boscos i, per tant, se crema un bosc d'alzines i es refà en relativament poc temps, i es crema un bosc de pi i costa Déu i ajuda a refer-se. Però, bueno, les condicions han canviat i tornant a la d'això del paisatge i als boscos i el que hi ha amb aquests boscos que tu deies que no sé si ho deies tu que està bé, que hi ha marges i notes conreus dintre del bosc, això és una realitat.
I veus marges que són autèntiques obres d'art, que dius un marge de 3 metres d'alçada perquè hi capigués una tira d'olivers.
Una tira d'olivers,
o una tira de metllers, perquè no hi capigués res més. Llavors ho havien de plenar, perquè tot allò era pedra. Allò eren obres faraòniques. I el que passa és que això molta gent no ho desconeix, però aquestes coses, mal que vulguem, les hem de conservar. Perquè deies, què feia la gent abans per un tros de pa, no?
És que les coses eren força més diferents que ara, només en la gestió del
perquè,
bosc.
Tot.
Sí. Perquè a l'època que deia el Ramon de fa 50 o 60 anys, també les muntanyes, aquí Falset mateix, estaven plenes de masos.
Evidentment.
Perquè la gent vivia a les muntanyes.
Però jo penso que més que el que feien per un tros de pa era quin rendiment n'obtenien, no? Perquè, o sigui, ja des de l'antiguitat ja es buscava, no?, aquest rendiment, i doncs potser tenir una tira d'olivers abans era molt més rendible del que el pot ser tenir-ho ara, o comparant el cost de fer el marge abans al cost de... Vull dir que és molt curiós. És que
tampoc hi havia massa més... Perdó, Rosa.
No, digues, digues.
No, que tampoc hi havia massa més sortides. És però, a dir, clar, la gent que naixia a Margalef o a la Torre de Fontaubella, no voldria faltar ningú, eh?
No es falta ningú.
Probablement naixia, vivia i moria allí, i eren els atrevits els que marxaven, i però la majoria de la gent estava allà i treballava allà, i entenia que si aquí puc fer una tira d'olivers, encara que hagi de fer això, com que no tinc res més, doncs feia això.
O també el món de pagès, doncs, que dius, hi ha èpoques que tens menys feina que altres, i dius, doncs què faig? Doncs ara vaig fent marge, i sí, algun dia el tindré acabat.
Sí, però hi ha marges monumentals, eh?
Vull dir, bueno, però que... sí, també hi ha molt temps ociós al món de... Ara potser no, però abans era més una qüestió més temporal i...
Però abans s'ha fet tot per un tros de pa, de veritat. Abans era una altra qüestió, no. Això és qüestió de supervivència, tu, així d'un tros de... Pensa que llavors les valls sempre perteneixen a les cases benestants dels pobles.
No, que potser lliga una mica amb tot el que estem dient, que ja ho volia dir al final, un dels minuts que et havia demanat era per informar d'això, que hi ha una exposició que ha muntat ara per la Festa Major Pradell amb tota la documentació per fer el túnel de l'Argentera.
Que tots hi hem passat, un o altre.
Més d'una vegada.
És una documentació que jo recomano a la comarca que no se la perdin. Hi ha 15 o 16 plànols, tal com ho van muntar, del 1832, me sembla que és. 1832, em sembla que diuen els papers. I després hi ha 15 fotografies, que a lo millor hi haurà amb algú de la comarca, que s'hi trobarà amb algú de conegut, precioses. I llavors hi ha tres llibres que s'han digitalitzat, hi ha els tres ordenadors allí preparats, que val la pena visitar-les, ara que estàvem parlant d'això de la pedra seca i d'això. Com van poder arribar a fer tot allò i muntar aquell túnel?
I pel que expliquen, jo almenys això ho he sentit explicar i ho he llegit en algun lloc, que van començar pels dos cantons i tots deien que no es trobarien, i es van trobar. Sí. Bueno, doncs vol dir que la tecnologia en aquells moments, tot això dels teodolits i les màquines de midar eren perfectes, la inclinació, i es van trobar el dia que deien que es trobarien. Vull dir que no va ser un èxit. Penseu que en aquells temps que es donava títols, a l'enginyer que va fer això el van nomenar Marquès de l'Argentera, que té un carrer a Barcelona.
El més espectacular de lo que dius tu, perquè de l'Argentera fins a la Teixeta hi ha un camí que és preciós, jo l'he fet moltes vegades perquè m'encanta. Quan comences a caminar de l'Argentera i puges direcció a la Teixeta, que has de cruzar tota la serra, a la part alta surten les torres d'aireació del túnel de Pradell.
Sí, sí.
I dius, jo ha de ser altíssim això. Això és sorprenent, eh?
Sembla que tenim la primera trucada del dia. Bon dia, què parlem?
Bon dia, tingueu tots.
Digui'm, Gaspar.
Bona temporada, mos vingui.
Esperem.
Començo.
Digui'm.
Mireu, jo me vaig fer gran a les muntanyes, a la Vallada de les Canaletes. La Vallada de les Canaletes és detrás de Sant Gregori, i té uns 2 quilòmetres de punta a punta que tots són bancals d'hort. Bancals d'hort. A casa meva teníem 2 bancals que llauràvem quasi tot el dia per llaurar un bancal, amb uns marges de més de 4 metres. Lo que és terra de marges i priorat canvia pel tipus de terreno, i al priorat no s'han pogut fer mai marges perquè la pedra llicorella llisca i quan plou llisca tot i es desfà. I ara que hem fet tots aquests bancalets han desformat el priorat. Jo recordo el priorat dels pagesos que a cada poble feien les 4 o 5 mil càrregues de raïms, i els pagesos amb una pollegana giratòria sempre terra avall, terra avall, terra avall, perquè així l'animal i els llauradors s'aguantaven i ho llauraven tot. Ara tots són bancalets que si he de pujar el tractor per carregar, doncs hi haurà més de 4 morts, perquè aquests grans aquesta diferència d'altitud, doncs portarà molts, però molts accidents.
Home, Gaspar, ja fa uns quants anys que hi són aquests bancals.
I... No fa tants anys. Jo parlo de tot això que s'ha fet ara. I el que és Priorat comença del mar de l'Habanero fins a la Ribera Alta. Tot el que són terrenos més de calç és el puesto que hi ha aquests grans bancals amb pedra bona, amb pedra bona. I aquí comença que els catalans de les pedres ne fan pans i gràcies als nostres besavis, quan es van començar a donar bocinets de terra a dalt de tot, van començar a picar. I els catalans, picant les pedres, van fer marges, van plantar arbres i van menjar pans. Avui, vosaltres no us en recordeu, perquè tots sou de la quinta del Biberon.
No tant.
Sí, jo sóc més vell. Avui fa anys del 6 d'octubre. Un dia molt senyalat per Catalunya. A veure si aquesta represa que tenim anem tots a una, encara que no pensem tots iguals, però que sentim la terra i siguem catalans, perquè hi ha molta gent que molt soroll, i no tenen res de catalans, tot i parlant en català. A veure si tenim sort. Rosa,
molt bé.
L'horabona, com ha anat aquesta exposició del túnel?
Molt bé, t'agradaria, eh?
Encara hi és?
Sí.
I ja en t'he de picar?
El cafè del sindicat. I tenen la clau i a l'hora que vulguis.
I perquè la Rosa m'ho ensenyi un.
Me telefones a mi.
Ah,
i quin telèfon? Me truques a mi i jo t'acompanyaré, anem a buscar la clau, que això perquè els oients també ho sàpiguen.
Quin telèfon?
Vull dir, la clau és el cafè, que el cafè té 82, 82 i 82, 977, 82, 82 i 82, més fàcil impossible.
3, 82.
Això mateix. I demaneu la clau i us deixaran la clau i val la pena, eh?
Jo, lo llegut que me vaig fer gran a la part de les muntanyes, de les canaletes, mirant la via i mirant l'estació de Pradell, tot això ho conec, i durant la guerra, quan hi havia l'hospital,
sí.
Jo doncs m'hi vaig arribar, també m'hi van curar.
Mm-hmm. Doncs ja es posarem d'acord i no pateixis.
Molt bé.
Gràcies, Gaspar, per la seva trucada.
Una abraçada a tots.
Rosa, sí, allí, a més, hi ha planos topogràfics.
Sí.
Hi ha planos topogràfics tal com era llavors i tal com estava.
Sí. I fotos, hi ha unes fotos, les fotos són precioses.
Fotos de quan ho construïen?
Quan construïen.
Déu-n'hi-do, aquestes fotos ja són d'estudi, no?
Sí.
Si els sembla, tornem a la carta del paisatge. Tenim dos números, podem fer com el Gaspar que ens ha trucat. Els nostres són el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. I tornem a la carta perquè com... passa als governs, allò que diuen que tenen 100 dies de gràcia, la carta del passatge del Priorat no té ni 100 dies, perquè justament el dia que es signa, es fa l'acte de signatura, que significa el final de la redacció i de que hi ha un consens, es fa públic que hi ha un projecte de red elèctrica d'Espanya que projecta una nova línia elèctrica. A la nostra comarca ja n'hi ha dos, doncs una tercera línia elèctrica d'Escatrón, municipi de Saragossa, fins a la Secuita. Es parla de per donar suport al tren d'alta velocitat. Aquesta línia passa pel Priorat, passa per Marroig, passa per Falset i passa per Pradell de la Teixeta. I tal com deia el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, topa amb els objectius de la carta del paisatge. Ja té fenya, doncs, la carta.
Sí.
Com ho veu?
Ja té la primera fenya.
Allò ja que ho dius em va sobtar perquè crec que va ser a TV3, perquè vaig sentir la notícia de la carta del paisatge per la ràdio explicada per tu, precisament, Jordi, i també per TV3. Ja té, i crec que va ser TV3 on la... potser no es va donar bé la notícia, no? Perquè jo, per la meva forma d'entendre-ho, va semblar que aquesta línia era una reivindicació dels alcaldes de les poblacions per on passava, no? Llavors, o sigui, va ser una notícia molt escueta que explicant la carta del paisatge, no va sortir cap imatge de l'actes, van sortir imatges del paisatge, sí, del Priorat, i després diuen això, no? I vull dir, va deixar, si fos cert, ja deixava, doncs, la gent d'aquí amb una certa contradicció, no?
No és el primer que m'ho comentes, i tu també m'han dit, escolta, que diuen que pels mitjans es diu això. Jo, la veritat, vaig estar a l'acte de signatura, tenim les paraules de... Vaig escoltar el conseller, el president del Consell Comarcal, i no sé d'on va sortir aquesta idea. No sé si perquè abans de l'acte de signatura el conseller Recoder es va reunir amb els alcaldes de la comarca en un consell d'alcaldes especial al castell, però és que tots els alcaldes, la primera reivindicació que van posar damunt de la taula és que aquesta es busqués una alternativa al fet de que es construís aquesta nova línia.
O sigui, la informació que tu vas treure, sí, de la reunió a la que vas assistir és totalment contrària
tant de la veu del conseller com
a la que va rebre l'Adolf
pels mitjans de comunicació.
L'Adolf i algú més, perquè algú més, a mi m'han arribat a trucar i m'han dit, escolta, a mi m'han dit, no? que heu dit això.
Home, és contradictori totalment. Una cosa amb l'altra, vull dir que no cal opinar gaire sobre això. Si aprovem una llei del paisatge, una carta del paisatge, i fotem una nova línia d'alta tensió...
A veure, no és que fotem, és que passa, resulta que passa...
O l'acceptem, doncs.
I els ajuntaments ja han rebut el projecte, fins i tot alguns ajuntaments que no hi passa ni res, però ho han rebut, i és que els alcaldes van demanar al Consell de Territori i Sostenibilitat i ell va agafar aquest compromís. És que, a més, ell va agafar el compromís de que en la propera reunió que ha de tindre amb Red Elèctrica d'Espanya posarà damunt de la taula que el territori, els tres municipis del Priorat per on ha de passar aquesta línia, no volen que sigui una línia nova, i fins i tot s'ofereixen alternatives. Escolta, reforceu les dues que hi ha, feu-la al costat, però no en feu una nova, no traceu una nova línia, perquè,
sí,
perquè estem fent una nova cicatriu.
Una altra, no direm per res.
Estem tornant a fer un... Simplement a l'expressió, i també els oients...
Un passillo.
Un passadís.
No sé com se diu en català.
Un passadís. Una cicatriu al territori. I en el cas de Pradell, no ho dius, Rosa, ja t'ho dic jo, la carretera de l'Altor de Fontaubella. Crec que hi havia el tema d'un... un tub de gas, també.
Sí, el gasoducte.
El gasoducte i aquesta línia.
Sí.
És que... Tot en terreny, en terme municipal.
De totes maneres,
no
si ha de passar...
Si es fes tot això, entre carretera i gasoduct, ja no quedaria poble.
I la línia?
I la línia, ara, la línia, a més a més.
No, si ha de ser, o sigui, la controvèrsia aquesta, jo celebro que precisament arribi ara, no? Perquè és el que deies tu, Jordi, que veurem la força i la contundència, doncs, que pot tenir la carta del paisatge. Celebro per dos motius. Primera, perquè si és una intromissió, doncs, d'algú extern al que és la comarca que pretén alterar aquest document i podem permetre que aquest document prevalgui sobre aquesta intromissió, doncs serà un gran logro. El problema seria si fos al revés, que ja entrés en contradicció amb la voluntat pròpia de la gent de la comarca, no? Que llavors diries, hosti, pues és un document que no...
Que neix mort.
Que sí,
neix,
exacte, mort, que no cal.
Si fos com tu dius, sí.
Llavors serà la seva prova de foc.
Si no tenia cap sentit.
D'altra banda, o sigui, ja per discutir una mica, no?, sobre el tema aquest, perquè el gasoducte, tots volem gas a casa, tots, si volem que ens arribi la potència que ens ha d'arribar a casa, també necessitem línies elèctriques. Almenys que aquest document serveixi perquè, si s'ha de fer alguna cosa o alguna infraestructura del que dèiem, que sigui el més respectuosa
amb
l'entorn. O sigui, llavors, o sigui, que deixi de prevaldre el criteri econòmic de la companyia i que prevalgui el criteri, doncs, de paisatgístic i de patrimoni paisatgístic, no? O sigui, jo penso que per aquí, doncs, no tant el que deu, no? De que passi pel costat i, doncs, o sigui que...
Aviam, les necessitats tècniques les necessitem tots, necessitem el gas, necessitem l'electe, però hi ha moltes maneres de fer les coses. Això mateix, si ja tenim dues línies aquí al Priorat, doncs, si hem de ficar torres noves per donar més potència a la línia d'AVE de la Secuita, doncs, allunyen la torre, si n'hi fan una altra nova més petita al costat, no destrossen res perquè ja n'hi ha una. Ara el que no poden fer és una que està passant pel nord del Priorat i l'altra agafar-la des del sud, direcció Reus, i et fotin, perquè clar, llavors allò és com una autopista.
I el que no podem fer també és caure amb l'integrisme, no? Perquè jo recordo que no fa gaires anys, quan van el túnel de Bracons, que estava projectat doncs fer dos carrils per direcció, sí. Diu, l'impacte paisagístic, l'impacte paisagístic, i resulta que, o sigui, fan la mateixa carretera, allà n'hi ha pujada els dos carrils, o sigui, una reducció que al final atenta igual contra el paisatge i que després pues, deixa de tenir la funcionalitat que hagués pogut tenir, no? O sigui, llavors una mica de criteri i una mica de...
A mi el dubte, hi hauré dubte, vull dir, una reflexió que vull fer, que és que la línia de l'AVE no és nova d'ara,
no.
És a dir, fa un temps que va.
Uns quants anys,
els càlculs de les necessitats elèctriques suposo que estaven fets, i si ara apareix aquesta necessitat i a més l'han de portar d'un lloc tan llunyà com Escatron, et sorprèn aquesta necessitat sobrevinguda, no?
Sí, sobtada, sí. Pam.
Perquè
ara sí.
No sé jo si hi ha alguna possibilitat de portar-ho de més a prop o portar-ho per un altre cantó o connectar, no? Això ja m'ho van explicar, que tu no pots portar, no poden portar l'electricitat a un altre lloc i connectar-lo perquè es perd, no? Han de ser periòdicament. Però em sembla que ja hi és un transformador a la secuita, i pels que sigui s'ha quedat cuit, és que els càlculs devien estar fets
no massa bé,
no? Però bueno, jo no, és a dir, ningú pretén que es pari l'AVE, però si no s'ha de fer, que es faci amb el màxim respecte possible i pactant-ho amb la gent d'aquí. És que tampoc costa, si els d'aquí han sigut capaços, si la gent d'aquí del Priorat, ajuntaments i món empresarial i el que hi hagi, ha sigut capaç d'arribar a un acord per tirar endavant una conservació del paisatge, em sembla que seria lògic que abans de fer qualsevol altra cosa es tingués en compte les seves aspiracions, sense ser
integrista
que dius tu, sinó senzillament permetent que...
I tornarem després, tenim la segona trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, sóc la Pilar de la residència.
Digui'm, Pilar.
A la sempre, només el Gaspar, jo.
Digui'm.
Si algú més vol trucar, doncs és el que dius tu, no? 83-044 i 83-11-35. Ara faig propaganda.
Ja, doncs a mi m'està bé, Pilar, sí, que la faci.
Bé, això de la carta del passatge, que jo també hi vaig ser, quan ho vam fer, no sé si era per la Fira del Vi, ja fa quants anys, no? L'Aleu? Bueno, és igual. Total, que quan hi vaig anar és com sempre, que la majoria eren d'aquests pobles del voltant i d'aquí Falset quasi ningú. Llavors diuen, oh, mira, no es fa mai res Falset, però és clar, si no es va als plens, no es va les coses que es fan, no... en fi, encara tot és criticar, però si no es va i no s'assisteix, doncs no d'allò. Bé, només volia dir jo que lo CEP, la figura del CEP, tan maco que és, i clar, com que no és rentable, s'han posat parres, perquè clar, això no. I a mi m'agradaria molt que encara s'hagués pogut conservar tota aquesta bellesa del CEP amb les tres branques, encara n'hi ha alguns. Com van fer el Crist de la Solitud, aquí a Falset, del Salvador Estremizà, eren quatre només els dansaires, no?, que era l'Ahumada, la cosina de l'Ahumada, la Mariona i una altra de Madrid, doncs la narradora que anava explicant tot el procés del vi i com ells ho ballaven i ho feien, van agafar els rebessons de terra i com ells explicaven el que era quan hi havia una bona collita, lo contents que estaven, i quan doncs hi havia una tronada al tanto, com ho podien expressar dansant de quina manera, va ser preciós. I bé, només volia dir això, del CEP, no de les parres, no, jo no sé si ha dit una tonteria. Bé, moltes gràcies.
Gràcies, Pilar, per la seva aportació.
Bueno, de les parres és un assumpte estrictament econòmic, sí. Vull dir...
Bueno, encara queden bancals sense emparrar. La Pilar comentava el fet de que si s'ha perdut l'encant del CEP sol sense emparrar. I és una mica, jo entenc que la resposta és la que ha donat el Miquel, és una qüestió estrictament de producció.
Sí,
per tancant, però...
L'oliver que jo tinc al jardí està podat a l'antiga i fa la meitat d'olives que els que es poden amb la tècnica actual. Per tant, no he de demanar què, per què, però és més maco el meu, però com que jo el tinc al jardí tant me fa, però el que viu de la producció d'olives o canvia la tècnica de podar o fa menys olives.
No, és el que diem de la contradicció, no? Del preservar lo vell o de realment doncs, seguir amb l'abans de,
però sempre se, pot, sempre se pot trobar un terme entre una cosa i l'altra. Sí, home, amb les produccions noves i amb el territori, sempre es pot trobar en termes.
Oh, pot quedar un reducte de vinya turística i l'altre reducte de vinya productiva.
No, hi ha vinyes noves posades en, sí, en vas, sí, però sí. Doncs, si algú la vol posar d'una altra manera, tampoc li pots... És que no...
Sembla que tenim avui una trucada. Jo diria que està l'efecte Pilar, eh? Li haurem de grir. Pilar, 500, gràcies. En què parlem?
Hola, bon dia, sóc Anton.
Anton Vidal, digui'm.
Bueno, jo parlo més que com en particular com a president del Centre d'Estudis Falsetans,
sí.
Entitat que es va afegir doncs, a la Carta del Paisatge, és a dir, vam, en aquest cas, doncs, signar la Carta del Paisatge, i el que he anat sentint una mica a trossos, la conversa, però em sembla que falta un aspecte que és important potser destacar una mica, és a dir, la Carta del Paisatge no és exclusivament del paisatge en si, sinó que és tot el que configura, és a dir, com a centre d'estudis nosaltres hi hem participat en les diferents activitats, és a dir, com a compromís, perquè simplement són compromisos els que s'han pogut arribar com a acords i per poder tirar endavant aquesta mena de protocol, per entendre'ns, i doncs en aquest cas bueno, potser hauria sigut interessant que haguessin hagut o que haguessin trucat algunes entitats que són les pioneres que van participar des del principi en la Carta del Paisatge, però doncs, bueno, com a centre d'estudis jo el que us vull en aquest cas comentar és que nosaltres hi estem dins dels compromisos que s'han adquirit són en l'àmbit cultural, per entendre'ns, és a dir, en poder seguir doncs, el que són les festes, com pot ser en Camisada o Sant Blai, aquestes coses. De fet, també, com que fa uns quants anys això que ja va, s'hi va incloure al seu moment l'obertura de les rutes dins el terme, que encabat doncs, s'ha anat extent per altres termes municipals al voltant de Falset, que són les quatre rutes que hi havia, o sigui, les quatre rutes que s'han fet per anar a peu, per conèixer el terme, i a part d'aquests àmbits hi ha a nivell doncs, estricte, a part de l'estrictament paisatgístic, doncs hi ha l'econòmic, en el qual doncs, s'hi impliquen o es va intentar o s'ha intentat doncs, que doncs, les diferents empreses viticultores o inclús que no siguin doncs, productores de vi doncs, estessin en aquest aspecte promocionant una mica doncs, el que és la comarca, que és, se pot dir que seria una de les vies per la concreció en aquest cas i conseqüència de la declaració de la zona del Priorat com a patrimoni de la humanitat. Només era això, o sigui, només era comentari bueno, i fot un cop de mà doncs, per poder doncs, tirar endavant la ràdio.
D'acord, doncs. Moltes gràcies, Anton, per la seva aportació a aquesta tertúlia d'avui, que se'ns han portat gairebé tot el temps parlant de la Carta del Paisatge, però entenem que era un document, i alguna cosa més que un document, que ha tingut una llarga gestació i que dijous va arribar en un dels seus punts àlgids, que és en la signatura de la carta per part dels diferents actors, i ara ve la part més complicada, que és complir amb els... compromís, l'Anton feia referència que només són compromís, home, els compromís, la força del compromís és la voluntat d'acció que hi hagi darrere i la voluntat de complir-lo. Digue, Ramon.
Sí, aquests compromisos poden portar, i això potser ho sabràs més tu, Adolf, poden portar a que els ajuntaments hagin de modificar planificació urbanística o que una cosa és que ho puguin fer, que sempre ho poden fer, i una altra és que aquests compromisos en algun cas diuen jo modificaré la planificació urbanística per adequar-la a aquestes normes?
Precisament sí. L'escoll de per què tardés tants anys a aprovar la Carta del Paisatge era el que deia el Jordi al principi.
És que fos normatiu.
Que fos normatiu.
Però si tu voluntàriament dius jo sí que ho vull fer...
Sí, però si hi ha un canvi de govern, o sigui...
La tramitació d'un pla és...
La tramitació, o sigui, llavors, o sigui, no té obligació de fer-ho, Val, però se suposa que, doncs, que vol anar cap a aquest sentit.
Sí, hi ha pobles que ha fet un pla urbanístic nou.
Però l'han fet nou perquè l'havien de fer o perquè ja
l'han adequat ja al paisatge.
És una mica el que dèiem, no? Que pot servir com a base, o sigui, un municipi que no sàpiga per on vol portar el seu pla urbanístic, si l'ha de fer de nou, doncs que li serveixi com a base per a punt de partida, no? De realment es pot trobar bastanta feina feta, no? En aquest sentit. L'altra cosa és que si la voluntat dels que governen en aquell moment no va d'acord amb això, doncs com que ha quedat amb un compromís que hauria de no vinculant, perquè si no seria normativa, per tant de compromís també s'ha de dir, poca cosa en pot tenir, no? O sigui, però és això, o sigui, al final el que compta és la voluntat de la institució.
De la institució refereixes de l'Ajuntament.
L'Ajuntament, sí.
No, és que l'administració.
Pensava que al cap i a la fi és el qui té la potestat. Del govern de la Generalitat, no. Jo el que deia és que el govern de la Generalitat ja ha assignat, ja ha donat el vistiplau, però és un compromís de la gent d'aquí, sí. Que té el recolzament de la Generalitat, que vetllarà pel compliment, però que si algú vol que això, a més de compromís sigui normatiu, sí. Ho pot incorporar.
Exacte,
ara que es parla tant de la sobirania de Catalunya, realment aquesta carta és una declaració d'intencions, objectius, compromisos, però no hi ha hagut cessió de sobirania, o sigui, l'Ajuntament continua tenint la sobirania en base a les competències que té, la Generalitat té la sobirania de les competències que té, i simplement doncs, hi ha aquest full que el coherent és que ja que si s'ha assignat doncs, se segueixi com a full de ruta, i clar, però clar, si hi ha un canvi de govern en el futur, doncs, obligació no hi és perquè no hi ha hagut cap mena de cessió de sobirania.
Jo m'agradaria que abans que marxessin, des que hem començat la tertúlia aquest mes de setembre, ens ha agafat en un moment històric doncs, força important, i a tots els tertulians que van passant els hi anem preguntant, perquè resulta que vam començar amb la prèvia la manifestació de l'11 de setembre, després van arribar les paraules de Mas just l'endemà de la manifestació, la setmana següent es va reunir amb el president Rajoy, i aquesta setmana el que tenim és d'avui, ha acabat de sortir del forn, és una entrevista al New York Times que faig referència a aquest rotatiu perquè estem parlant d'un dels diaris més importants del món. Mm-hmm. O sigui, no estem parlant de qualsevol cosa. I avui surt un article en base a una entrevista que se li van fer, i avui les paraules del president Mas són: hem creat una gran sensació d'esperança entre una gran part de la nostra societat. El Miquel i el Ramon, ens faltava per conèixer la vostra opinió d'aquests moments que ens ha tocat viure. Com els veieu i com els viu?
Amb una certa esperança i desconcert a la vegada. Dic esperança perquè realment el veure una mobilització com la que hi va haver l'11 de setembre és un fet que no és absurd negar-lo. Hi ha un moviment que belluga cap a manifestar el malestar de l'actual relació entre Catalunya i la resta d'Espanya, i per tant això s'ha de tindre en compte. I una mica de sorpresa per veure l'esdeveniment que ha agafat el govern de la Generalitat, convocant eleccions i provocant un nou escenari polític. Bueno, des del meu punt de vista, la gran diferència que hi pot haver entre el meu partit, el Partit dels Socialistes de Catalunya, i Convergència i Unió pot estar en si la consulta ha de ser amb conseqüències legals i per tant amb reconeixement legal o no, i aquesta és la gran diferència. I, però em dona la sensació que hem entrat en una etapa que ens portarà molt temps de debat, i que sense cap mena de dubtes obre situacions noves, que no sé com s'acabaran, però que obre una situació diferent a la que s'havia plantejat fins ara. Uh-huh. Jo sóc una mica escèptic respecte de que es convoquin eleccions anticipades, però és el que hi ha, i per tant haurem de treballar amb aquesta situació.
Miquel?
Bueno, jo crec que s'ha fet un pas de gegant molt més ràpid del que em pensava fa uns anys i que hi ha una gran part de la població catalana que està per la independència, perquè això també ho dispara la crisi, però ja estem cansats de pagar, i el damunt que no ens ho reconeixin, i el damunt que ens diguin que no som solidaris, vull dir, la gent se n'ha cansat. I llavors, amb la manifestació aquesta, s'ha fet un pas molt endavant, molt gran, i espero que això ajudi a anar tot més ràpid. He anat llegint la premsa internacional aquests dies i també veig que hi ha grans economistes que diuen que Catalunya és totalment viable com a nació, que això m'ha donat una gran alegria, perquè una de les dubtes que té la gent, bueno, si som independents, qui ens mantindrà, qui pagarà les pensions, qui pagarà els parats, qui... I he llegit molt bones intervencions de gent molt preparada financerament, i les quals demostren que Catalunya és viable totalment, siguin independent. Mm-hmm.
Doncs estem entrant ja en el darrer minut d'aquesta tertúlia, ens toca acomiadar-nos perquè la gent dels...
Ho vam dir l'altre, per això no s'ho preguntes, no?
Clar, Ramon...
No, que ell ha demanat un minut, sí, per...
Doncs vinga, 30 segons.
Bueno, una cosa era la del túnel de l'Argentera que hem dit ja. I penseu doncs que ja he dit el telèfon del cafè, que és 82 82 82. Arribeu, aneu allí, demaneu la clau i amb tota tranquil·litat i podreu estar tota l'estona que voldreu. És la primera sala que hi ha al damunt. I l'altra és que m'han recomanat que el futbol, el clàssic, el Barça,
Barça-Madrid,
Barça-Madrid, que és a les 19:50
demà,
demà diumenge, que el sindicat, el cafè del sindicat, hi haurà una pantalla de cine. O sigui, que qui ho vulgui veure gran i maco tindran posada una pantalla de cine, i que hi haurà entrepans de tota mena i de tot preu.
I llavors també s'ha demanat que aquest partit al minut 19, no, perdona,
el minut 17 i el minut
17 i el segon 14 que es faci una crida amb la independència.
Ah, bé, això em sembla que és bastant habitual ara ja, des de
1714.
Senyor, senyora Rosa, Adolf, Miquel, Ramon, moltes gràcies per acompanyar-nos a aquesta hora del vermut, i doncs la setmana que ve aquí tornarem. També agrair a la Pilar, al Gaspar i a l'Anton, que des de casa també ens han fet arribar la seva opinió. Nosaltres, repeteixo, la setmana que ve hi tornarem aquí al 107.6 de la freqüència modulada a l'hora del vermut. Ara ja ens pressionen la gent dels 100 anys fent vi, o sigui que nosaltres ja marxem. Que va ser una molt bona setmana, i dissabte doncs us esperem aquí a partir de la 1:05 més o menys. Adeu.
Adeu.